Doncs tornem a començar després de la pausa d'esmorzar amb la taula 7, una taula molt de llengua, com ja veurem, i comencem amb la Ares Cucurell. Ella és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat Autònoma de Barcelona, té el màster d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i el màster de Formació del Professorat, també a l'Autònoma. I ara està fent el doctorat a l'Autònoma de Barcelona, quan vulguis.
Gràcies. Bon dia a tots, gràcies per assistir a aquesta ponència. Us presento Inventari a l'Art, Noves Dades, Edició i Estudi. Doncs bé, Inventari a l'Art, que sapigueu, que no sé si algú n'ha sentit mai a parlar, es tracta d'una obra lexicogràfica, encara avui en dia inèdita, que recull paraules catalanes amb documentacions històriques. No recull tant paraules amb les definicions corresponents, sinó que el que aporta són atestacions històriques extretes d'arxiu, la majoria. D'entrada us parlaré una mica del personatge de l'erudit Julià Bernat a l'Art i de la seva gran obra lexicogràfica amb què em centro, que és l'Essai de Diccionari Històric de la Langue Catalane. Llavors us parlaré també una mica dels antecedents que han pogut aprofitar i també que han parlat sobre tant el personatge com la seva obra i dels diversos projectes que s'han engegat des de la universitat i un darrer treball prospectiu d'una petita porció dels materials. Gràcies a aquest treball prospectiu s'han pogut fer unes aportacions, noves dades, que seria el tercer bloc, que us presentaré 5 de les 10 aportacions que va arribar a aquest treball prospectiu. I finalment, tot aquest recorregut és a través del qual que arribem a la tesi doctoral, que és el que us presentaré al final de tot. Doncs bé, Julià Bernat a l'Art és un erudit, arxiver, historiador i filòleg rossellonès, concretament de Vinçà, el Conflent. Va néixer el 1824 i va morir el 80, per tant, es troba en el context de la Renaixença. El Rosselló, la Renaixença, no va ser tan política que al final va ser aquí, sinó que va ser sobretot intel·lectual i literària, i es va acabar aquí la cosa, i no va ser tan extensa com ho va ser aquí. Una de les seves grans obres lexicogràfiques, perquè en té diverses, és l'Essai de Diccionari Històric de la Langue Catalane, que d'ara endavant en diré Essai, per respectar la fonètica francesa, el títol del qual va ser un deixeble de l'Art, Pere Vidal, qui el va posar pòstumament. Aquest essai consta de 15.000 cèdules lexicogràfiques, aproximadament, per tant, bastant de material, i cada cèdula consta d'un lema català amb les atestacions documentals, que van des del segle IX fins al segle XVII, per tant, agafa ben bé tota la vida i la història de la llengua catalana, pràcticament. Aquestes atestacions estan extretes d'arxius de la Catalunya del Nord i també d'altra part del Cartulaire Roussillonais, que també va ser un recull d'atestacions del mateix autor a l'Art. Tots aquests materials estan conservats a la Mediateca Municipal de Perpinyà i, com ja he dit al començament, és una obra inèdita. Per tant, de moment no ha sortit a la llum encara. Tot i així, hi ha hagut molts lingüistes de gran renom, com per exemple el mateix Alcover, que li ofereixen grans elogis, com per exemple diu que es tracta d'un cabal meravellós que val a pes d'or per l'obra del diccionari, o Bolsoi qualifica l'Art com el primer filòleg lingüista català. Coromines mateix parla d'una ciència paleogràfica i lingüística de perfecte rigor, o Colón i Soberanes lamenten que encara no s'hagi editat i Rico i Solà, per tant, no advoquen per l'edició. Finalment, Resicó parla de la importància cabdal per la història de la llengua catalana, que seria el fet d'editar aquests materials. Seria de molta importància. Van ser dos grans lingüistes molt importants de Catalunya que van tenir la sort d'aprofitar aquests materials d'alguna manera. D'una banda, el Cuvier Moll en va tenir un accés indirecte, és a dir, va ser a través de diversos articles escrits per Pere Vidal a la revista Rusquino, en la qual va publicar diversos articles amb cèdules lexicogràfiques de l'Art, però només de la lletra A, i només 77 cèdules, que a més es van reelaborar per Pere Vidal, i a més 19 d'aquestes 77, el Cubell Moll les van tornar a reelaborar, per tant, no es va respectar la manera com el mateix l'Art ho va escriure en el seu essai. D'altra banda, Coromines, l'accés que hi va tenir va ser directe, va ser ell mateix que va anar a consultar els materials originals, però tan sols els va fer servir per omplir algunes llacunes del seu diccionari. Per tant, l'aprofitament podem concloure que ha estat molt minso. Tot i així, posteriorment s'han escrit diversos articles que parlen tant de l'autor com de l'obra mateixa, com per exemple Casals i Massanell, Catafau i Escudero, Colón i Soberanes, Gallard, Gulso i Rasico, tots ells són grans lingüistes, Rico i Solà i també Pere Vidal. Llavors, des de la universitat s'han engegat diversos projectes. Primer de tot, van començar des de l'Autònoma mateixa un projecte Invalart, que era dirigit per Vicent de Melchor, el qual tenia la intenció doncs, de transcriure els materials en una base de dades informàtica i per poder després fer-ne una edició completa. Tot i així, aquest projecte no es va poder finalitzar i llavors va ser el grup de recerca en història de la llengua catalana de l'època contemporània, dirigit per Daniel Casals, qui en va custodiar els materials. Per tant, ara mateix la Universitat Autònoma disposa dels materials fotocopiats i digitalitzats, no pas dels originals. Finalment, el portal de Léxico Hispánico i el grup de lexicografia i diacronia, tots dos de l'Autònoma i dirigits per Glòria Claveria, van finançar doncs, aquesta transcripció que es volia fer al començament, la transcripció en una base de dades informàtica d'una part dels materials. I avui en dia, doncs, gràcies a aquest finançament, s'ha pogut transcriure prop d'un terç dels materials en la base de dades informàtica. Gràcies a aquest finançament doncs, es va poder fer l'any 2013 un treball de recerca de final de màster, que el vaig fer jo mateixa, que tenia l'objectiu doncs, de mostrar que l'EC aporta informació lingüística que no ha estat recollida per cap dels dos grans diccionaris històrics de referència de la llengua catalana, que com bé sabeu són l'Alcover i Moll i el Coromines. I a més, aquesta informació que no estava recollida és útil per a l'avenç en el coneixement dialectal històric de la llengua catalana. Aquest treball es va basar en va agafar només les 100 darreres cèdules de la lletra O per tan sols com a tall, o sigui, era fet servir com a tall d'exemple per demostrar que només amb aquestes 100 cèdules si ja aporta noves informacions, noves dades lingüístiques, imagineu-vos doncs, tot el que pot aportar el material sencer si es pogués editar. Doncs bé, a continuació us presentaré 5 de les 10 aportacions que va fer aquest treball perquè ho veieu una mica. Per exemple, portava lemes nous que no apareixien ni a l'Alcover Moll ni al Coromines. Aquí baix hi ha com una fotografia de la part digital dels documents originals, com veieu no es veu gaire bé, però podem intuir que aquí baix hi diu Ornengos, que seria el lema del diccionari, l'entrada, i al costat hi tenim Orles. Això és un aclariment que feia l'autor per donar una explicació a aquest mot que no trobem encara avui en dia en cap altre diccionari. Gràcies al context que tenim a sota, podem deduir què vol dir aquesta paraula. Tenim tapide apud ipsos ornengos, que si ho intentem traduir al català actual, vindria a dir cobre taula o catifa amb els ornaments. Creiem que vol dir ornaments perquè, doncs, gràcies a l'aclariment que va posar l'autor, Orles, que si ens hi fixem, orla vol dir adorn que segueix la vora d'una peça de roba i que a més orla és de la família lèxica d'ornar, és a dir, guarnir. Per tant, tenim un mot nou amb un significat específic per aquest mot i que a més l'atestació que documenta és d'un arxiu rossellonès, datat del segle X, per tant, molt antic. I a més, també ho anirem veient en els altres exemples, dins d'una entrada podem trobar més d'una aportació. En aquest cas l'hem destacat per un lema nou, però també hi hem trobat una nova aportació, que seria, la trobem en el context. Si ens fixem en tapide i ho busquem, tapit, que seria la paraula d'entrada d'un diccionari, l'Alcover Moll documenta tapits, del 1249. El Coromines, tapido, del 1011. En canvi, l'EC aporta una nova variant gràfica, tapide, i a més datada més antiga, del 948. Per tant, en aquest sentit, fa una altra aportació, a més de ser un lema nou, en el cas d'Ornengos. Una altra, excepcions noves, trobem arengat, que de fet l'art ho escriu d'aquesta manera, o arengat, amb G, tot i que llavors es pronunciava igualment amb J. Veiem que arengat, si ho busquem a l'Alcover Moll, sí que l'hi trobem, però amb el significat de confitura d'aranja, com a substantiu. Com per exemple, codony, doncs vindria a ser codonyat, seria la mateixa, es correspondria al mateix. Doncs bé, si ens fixem en el context que ens aporta a l'art, tenim dos mantos vells, un umbrell et alterum aranjat. Doncs si ho traduïm al català actual, podríem dir dos mantells vells, un de color fosc i un altre de color d'aranja. Llavors aquest significat és diferent al que ens aporten els altres diccionaris. Per tant, tenim que a l'art de nou ens aporta una altra aportació, que seria un nou significat, que no ha estat recollit per cap dels dos diccionaris. Com veieu, Coromines sí que documenta aquest mot, ens remet però a taronja, i un cop allà se'n perd la pista, ja no aporta tampoc cap documentació amb aquest significat. A més, aquesta documentació està extreta d'un arxiu rossellonès i datada del segle XIV. També trobem noves localitzacions geogràfiques que no havien estat trobades fins avui. Tenim el mot orera, com veieu a la part original, tenim bordure o bord, és a dir, també de vegades a l'art hi posava traduccions al francès perquè quedés molt més clar. Orera, veiem, tenim que és un derivat d'hora, com de la mateixa manera que ribera és un derivat de riba. Però aquesta paraula, primer de tot, no hi consta l'Alcover Moll, i segon, el Coromines sí que l'hi trobem, però en un document de Castelló de la Plana, al País Valencià. En canvi, l'EC ens aporta doncs, una documentació rossellonesa, que seria la novetat. Primeres atestacions, en aquest cas tenim una subexcepció, dins d'UI tenim UI de compte o de comptes, en què l'Alcover Moll i el Coromines ho documenten només a les Illes Balears i a més a finals del segle XVI, mentre que l'EC ho documenta dos segles més antiga, la més antiga l'excepció. Aquí baix teniu l'exemple, no es veu bé, en el primer cas hi diu que ells huigen compte de Cot Lliure del 1360 i en el segon exemple ell huirà compte del 1361, per tant dos segles pràcticament més antic. Finalment, tenim aportacions documentals, mentre que els altres dos diccionaris aporten documentació literària, com l'Alcover Moll de la Divina Comèdia o de Llorente, igual que Coromines de Ramon Llull i de nou el Llorente, l'EC aporta una atestació documental rossellonesa extreta d'arxiu, en el cas d'aquest lema Ubil. Bé, aquest seria el recull d'aportacions que va fer el treball final de màster i ja veieu, era a partir de les 100 cèdules, per tant, déu-n'hi-do la quantitat d'aportacions. Per tant, podem confirmar la hipòtesi inicial que l'EC efectivament aporta informació lingüística que no ha estat recollida fins a dia d'avui. Així doncs, volem començar amb aquesta amb la meva tesi doctoral, una edició amb criteris lexicogràfics moderns que doni accés a aquest cabal riquíssim d'informacions contingudes a l'EC. I a més és una font molt rica de recerques futures com teniu aquí sota, recerca toponímica, morfosintàctica, fonètico-fonològica, etc. Doncs bé, aquesta seria la tesi doctoral que té dos objectius. D'una banda, la transcripció i edició parcial, però perquè de tan gran que és, hi ha tanta quantitat de material que pensem que és millor oferir uns criteris lexicogràfics moderns estables per després, en un futur, poder fer l'edició completa i ben feta. En segon lloc, faríem l'estudi que es basaria en la comparació de l'EC amb tots els altres diccionaris històrics de la llengua catalana que tenim, l'Alcover Moll, el Coromines, l'Aguiló, el Balari, el Faraudo, i a partir d'aquesta comparació fer-ne una anàlisi lingüística. I finalment, en la mesura del possible, voldríem identificar les fonts documentals que referencia el mateix a l'art en els materials originals, però que avui en dia no se sap ben bé d'on s'han extret. Finalment, us presento només dades numèriques de la quantitat de cèdules que editarem amb la tesi doctoral. Ja ho veieu, la C és amb el nombre més alt, la J, la Q i la U és amb el nombre més baix. En total, 769 cèdules es podran editar i documentacions, el nombre de documentacions. Déu-n'hi-do, els nombres són bastant elevats. En definitiva, podrem editar fins a un total de 3.266 atestacions documentals i de no documentals, és a dir, literàries o lexicogràfiques, que també n'hi ha, 1.300. Finalment, ja per acabar, aquesta és la proposta del disseny de l'edició. Això és provisional de moment, però perquè us en feu una idea, no només ho volem fer en format d'ordinador, sinó també de tauletes i mòbils, com podeu veure aquí sota. Aquest seria el mode de cerca. No volem només una cerca per entrada, sinó també per segle o per anys, o fins i tot si volem cercar només fonts rossellonesques, etc. Finalment, ara sí, aquesta és la proposta d'edició. Allà tenim orera, que seria el lema, al costat la categoria gramatical, després la definició en cas que sigui necessari, si és el cas que no aparegui en cap altre diccionari, i a sota hi tenim entre claudàtors el lema tal com l'art el va escriure i al costat totes les variants que apareixen a les documentacions. I aquí sota tenim doncs, les atestacions, en aquest cas 3, els anys i la referència. L'únic que faltaria posar és la localització geogràfica que ho hem d'afegir. I al costat doncs, la versió digital però dels materials originals perquè l'estudiant, l'estudiós, doncs, pugui fer una comparació també. I bé, doncs moltes gràcies si teniu alguna pregunta.
Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara li toca a l'Anabel Gràcia. L'Anabel Gràcia és estudiant, va fer Filologia Catalana a la Universitat de Lleida. També va fer un postgrau en Educació Emocional i un màster d'Estudis Superiors en Llengua, Literatura i Cultura Catalanes a la Universitat Rovira i Virgili. Actualment està fet el doctorat a la Universitat de Lleida amb el grup Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu i ens parlarà del problema lleidatà, perspectiva actual.
Ai. Bé, bon dia. Sense preàmbuls, el problema lleidatà. Imagino que alguns dels presents estaran preguntant quin és aquest problema. Doncs resulta que el problema, el sintagma o l'expressió no és pas meva, són diversos els historiadors que l'utilitzen i per tal alguna cosa hi deu haver al darrere. I resulta doncs, que el problema no és únic, sinó que són diversos petits problemes que acaben precisament conjuminant en un de gran. Quan revisem la bibliografia al voltant de la història o del tarannà de la gent de Lleida, ens adonem que alguns títols són força reveladors en aquesta qüestió. Parlem de títols com Lleida a l'extrema, ui, veig que algun no es veu bé, Lleida problema i realitat, el nord occidental també existeix relacionat amb la variant dialectal de Lleida, Lleida o la marginació, en fi, els destins de la ciutat de Lleida, són diversos els títols que em van fer pensar, doncs anem a veure què és el que passa, tot i que evidentment al carrer ja denotàvem alguna cosa. És mítica l'expressió històrica, malauradament, l'expressió que fan servir molts lleidatans i moltes lleidatanes i que s'ha transmès, com deia, malauradament, de generació en generació, que transmet aquest tarannà amb una autoestima força baixa, amb una autoestima o amb un sentiment molt negatiu sobre si mateixos, que és l'expressió per Lleida ja està bé, que ja us podeu imaginar doncs, una mica per on van els trets. No? Qualsevol cosa per Lleida ja està bé. Per tant, jo em proposava doncs, plantejar-me una investigació amb diversos interessos i motius que en aquest cas són purament personals. D'una banda, la meva ciutat, que és Lleida, d'altra banda, i en tant que filòloga, la llengua catalana, però també tinc un interès especial en les emocions i els sentiments. Per tant, l'objectiu hauria de ser també triple. Des d'un punt de vista social, quina seria la identificació que té la gent jove de Lleida dins del conjunt del país i també dins del conjunt de l'Estat? I com veu la relació amb les comunitats veïnes? Per tant, Lleida en relació amb Catalunya, Lleida en relació amb Aragó, Lleida en relació amb el País Valencià i també Lleida amb la resta de l'Estat espanyol. Pel que fa al punt de vista lingüístic, també són dos els interessos que tinc. D'una banda, el grau de satisfacció amb la llengua pròpia, el català, i per una altra banda, amb la variant dialectal, el nord-occidental. I en darrer lloc, pel que fa al punt de vista emocional, si existeix, em preguntava jo, si existeix encara una baixa autoestima o un sentiment fins i tot d'autoodi, que és un terme que utilitzem molt els lingüistes, per part dels lleidatans i les lleidatanes. Perdó. Per tant, com a punt de partida, el primer que havia de fer era recórrer la bibliografia, però no només de caire històric, sinó també tota aquella que parlés del tarannà de la gent de Lleida, no? Del tarannà ponentí. I veiem que ja són molts els estudiosos que s'hi han interessat, estudiosos nostrats, però també forans i de totes o de moltes de les branques del saber. M'interessa remarcar l'opinió de dos pensadors, en aquest cas Josep Vallverdú, és un dels que conclou o qualifica el tarannà de la gent de Lleida amb la paraula despersonalització. Ell considera que Lleida és una de les, és la capital catalana que ha patit un intent més gran de despersonalització al llarg de la història. Hi ha també un economista financer dels anys 60-70 que parla sobretot de l'inhibicionisme, un inhibicionisme que s'ha apoderat de la ciutat de Lleida durant dècades i que ha fet que pròpiament no hi hagi hagut ciutat, perquè els mateixos ciutadans no han tingut un arrelament amb la terra, no hi ha hagut una classe dirigent que hagi volgut prendre el comandament de la ciutat i, per tant, parla d'un important inhibicionisme. Però, sens dubte, la meva obra de referència ha estat el Lleida, ni blancs ni negres però espanyols, de Miquel Puello i París, que és qui recull tots els seus precedents i en fa una mena de continuació. I, per tant, m'agradaria remarcar tres de les conclusions a les quals ell arriba. Ell parla, com molts altres historiadors, de la situació excèntrica de Lleida, per tal com és doncs, una ciutat de diàspora, diu Vallverdú, rebost de gent, fronterera i cobejada. Però també ens parla d'una ciutat que ha estat insistentment i periòdicament commoguda per terribles setges, guerres, devastadores i mortaldats, que han compromès, i remarco aquesta paraula, seriosament la seva continuïtat social, econòmica, cultural i humana. I són diversos els historiadors, insisteixo, que hi coincideixen. La mobilitat geogràfica també ha estat un factor molt determinant, sobretot pel que fa a l'arrelament amb la terra. No? No hi ha hagut pròpiament aquest arrelament per tal com durant dècades ha estat una ciutat força repoblada. Doncs bé, amb aquest context jo em proposo una recerca que segueix la metodologia següent. D'una banda, em proposo un treball de camp amb joves de la ciutat de Lleida, als quals els sotmeto a una enquesta, perquè necessito tenir una perspectiva més sincrònica del que està passant actualment a la ciutat de Lleida. Però també m'interessa saber quina opinió tenen els personatges de la vida pública lleidatana per tenir també una perspectiva més aviat diacrònica dels darrers anys de la ciutat. I un cop recollides les dades, m'interessa comparar-les per contrarrestar quines són les coincidències i quines són les divergències, si és que n'hi ha. Doncs bé, si ens centrem en la primera part, que és l'enquesta, doncs va ser una enquesta sotmesa a més de 120 persones, persones d'entre 20 i 30 anys amb dues edats incloses, que havien de ser nascuts i residents a Lleida ciutat, a la capital, per tant on servien els pobles veïns, i tinc en compte moltíssimes variables, per la qual cosa de vegades durant la recerca ens arribem a perdre en determinats moments, però vaja, aquí em cenyiré només a les dades més rellevants. Es tracta d'una enquesta força llarga, 89 preguntes donen per hora i mitja, dues hores per persona, i tracto temes molt diversos perquè considero que en l'autoestima de les persones, i crec que en altres xerrades s'ha comentat, influeixen molts factors. Jo com a lingüista especialment m'interessa la qüestió de la llengua i en aquest cas de la variant dialectal, però influeix moltíssim la ciutat, fins i tot el clima, ja sabeu que Lleida és coneguda per la famosa boira que tenim, la qualitat de vida, els mitjans de comunicació, l'oferta cultural, etc. Un cop recollides les dades, procedim al buidatge i tenim per una banda els resultats generals de cada una d'aquestes preguntes, però per una altra banda, que és el que més ens interessa ara, uns resultats específics. D'una banda, resultats relacionats amb el triple objectiu, per tant, nacionals, lingüístics i d'autoestima. Aquí teniu un exemple del que serien els resultats generals, no són pas tots, tampoc no els llegirem ara, però estan marcats per temàtiques, ciutat, turisme, ubicació, relacions públiques, i el que sí m'agradaria remarcar n'és algun, perquè, contràriament al que jo esperava, doncs m'ha sorprès, i en aquest cas positivament, doncs a un 90% de la població li agrada ser de Lleida. I un 96% considera fins i tot que es pot arribar a estimar un territori. Pel que fa a la llengua, el català de Lleida, durant molts anys s'ha considerat, o la gent pensava o considerava que estava massa castellanitzat, i ara sembla ser que la gent jove considera que no, en un 85%. La boira que us comentava abans, tan característica de Lleida, segons la població no caracteritza el caràcter de la ciutat ni de la gent negativament, en un 61%, etc. Pel que fa als resultats més aviat específics, que responen a aquest triple objectiu, des d'un punt de vista social, ens interessa saber, d'una banda, la identificació nacional que tenen els ciutadans, o els joves lleidatans i lleidatanes. Fixeu-vos en la gràfica, perquè és molt il·lustrativa, crec jo. Quan se'ls pregunta si ets lleidatà o lleidatana, doncs en un 96% responen que sí, quan se'ls pregunta si ets català o catalana, també en un 97% responen sí, i quan se'ls pregunta si ets espanyol o espanyola, en un 50% responen que sí. Si analitzem, no ho farem al detall, però jo evidentment he analitzat al detall aquestes dades perquè contrarresta les variables, m'he adonat que d'aquest 50% que es considera espanyol, doncs correspon als barris no marginals, però sí excèntrics, sobretot repoblats durant les dècades dels 60-70 per població provinent d'Andalusia. També depèn molt del nivell d'estudis i fins i tot de la procedència dels pares. No és el mateix els pares dels enquestats que han nascut o resideixen a Lleida o a tot el Principat que els que han vingut d'altres territoris de la resta de l'Estat. Continuant amb el punt de vista social, m'interessava saber el futur sociopolític o com veien el futur sociopolític. Quan pregunto sobre el Principat, doncs majoritàriament responen que sí. I aquí algú de vosaltres es deu preguntar, i per què no, per què hauria de ser d'una altra manera? Doncs resulta que durant unes dècades, durant els anys 60, també es va posar en entredit la pertinença de Lleida a la resta del Principat. Hi va haver un intent maliciós de considerar una nova regió anomenada el Valle de l'Ebro, que no va triomfar, per la qual Lleida passava a formar part d'aquesta nova regió Valle de l'Ebro. I a més es va produir una polèmica entre l'eridanisme i el lleidatanisme, que finalment tampoc no va desencadenar en conseqüències més greus. Per tant, era important per mi saber si ells es consideren part d'aquest Principat i si veuen el futur amb aquest Principat. Fixeu-vos que amb la resta de l'Estat la resposta és ben al contrari. Pel que fa a la relació amb Aragó, que també ha estat una relació d'amor-odi contínua, a la qual no entrarem ara, doncs també hi veuen una bona relació, mentre que amb el País Valencià la veuen més aviat negativa. I la relació amb la resta del Principat és bona, i concretament amb Barcelona, i també m'ha agradat remarcar el fet de concretament amb Barcelona, perquè també hi ha des de fa molt de temps la mítica relació amor-odi amb Barcelona, la capital, etc., que em consta que també existeix a Tarragona i no sé si tant a Girona o no, però no és tan pronunciada com a Lleida. A Lleida hi ha fins i tot obres que parlen de Lleida i Barcelona, d'aquesta relació. Pel que fa al punt de vista lingüístic, doncs també he fet aquesta anàlisi pel que fa referència als usos i actituds lingüístiques i diglòssiques. En això no ens diferenciem a la resta de catalans. En tant que llicenciada puc corroborar que l'actitud és passiva. Quan se'ls pregunta, trobes normal que una persona empri el castellà habitualment en lloc del català? Responen amb naturalitat un 73% que sí. I si els preguntes, trobes normal que una persona empri el castellà quan parla amb una altra que no és catalana però que entén el català? També un 73% respon que sí. I si analitzem aquestes dades al detall, veiem també que els factors responen a variables com el lloc de procedència, un altre cop tornem als barris excèntrics, al lloc de procedència dels pares, etc. Quan el grau de satisfacció amb la llengua pròpia és elevat, i amb la variant nord-occidental, la qual també ha estat durant molt de temps vista com un dels grans hàndicaps de la ciutat de Lleida o de les Terres de Ponent, doncs veiem que si preguntem, voldries que a TV3 hi hagués més presència del català tal com es parla a Lleida, per tant del nord-occidental, els resultats, tot i que són una mica ajustats, fixeu-vos que majoritàriament responen no. Ara bé, quan se'ls pregunta, et sents identificat amb el català de TV3? Llavors també et diuen no. Per tant, l'actitud no deixa de ser una mica passiva, no? Que és molt pròpia, o ha estat fins ara molt pròpia de la gent de Ponent. Ja veurem doncs, què passarà en un futur. Pel que fa a l'autoestima o l'autoodi, has escoltat mai, si els preguntem, has escoltat mai la mítica frase per Lleida ja està bé? Majoritàriament, i això sí que em sorprèn, majoritàriament responen sí en un 58% i un 42% responen que no. han baixat les dades, perquè si jo pregunto a la gent de la meva generació o la gent més gran, pràcticament tothom et dirà que sí, però aquesta és una dada positiva dintre de la tònica. L'altra part del treball correspon a les entrevistes, són entrevistes realitzades a diversos personatges de la vida pública de Lleida, des de l'àmbit de la política fins a l'àmbit de l'educació. I jo el que faig és sotmetre'ls a una entrevista personalitzada amb algunes preguntes comunes per a tots. Suposo que aquest senyor us deu sonar com a mínim del Polònia. Però ara ja no surt tant. Però sí que m'agradaria remarcar de totes les qüestions que em va respondre, doncs, la visió que té ell sobre, per exemple, els mitjans de comunicació, especialment TV3, que considera que ha fet un flac favor al nostre dialecte, a la variant nord-occidental, i que molts dels prejudicis i dels estereotips que hi ha en relació amb aquest dialecte i amb la figura dels lleidatans tenen a veure amb TV3. I després, perdoneu-me que us la llegeixi literalment, però és que aquesta frase em sembla fantàstica. El senyor alcalde diu: el pagès ja no va amb boina i si en portes per criteri estètic. No es pot caricaturitzar com a palurdo lleidatà. El pagès actual de Lleida està més a prop de l'enginyer agrònom que del pagès tradicional, i això nosaltres hem de ser capaços de transmetre-ho, i a Barcelona hem de ser capaços de veure-ho. És clar que els canvis culturals són els més llargs. El problema és que aquest missatge subliminal no està canviant i la població lleidatana s'acaba creient, allò del que desgraciats que som. Altres personatges de la vida pública, per exemple, el director de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, parla que efectivament és normal que ens injustifiquem perquè el seu pare ha viscut aquest intent de desaparició de la ciutat de Lleida. El president de la Cambra de Comerç de Lleida, per la seva banda, diu que l'economia i l'autoestima estan molt vinculades i també parla d'una futura Catalunya independent en la qual Lleida tindria, segons ell, un paper molt rellevant gràcies al sector de l'agroalimentària. Altres personatges en els quals no puc entrar són del Consorci per a Normalització Lingüística, de la política de Serveis Territorials de Política Lingüística a Lleida i la directora o la coordinadora del Màster en Educació Emocional de la Universitat de Lleida, els quals són força crítics i estan, coincideixen tots en aquest tarannà, en aquesta autoestima negativa dels lleidatans. Conclusions. Un cop comparades totes les dades que tenim, arribem a les conclusions següents. Existeix actualment entre els joves de 20 i 30 anys de la ciutat de Lleida una satisfacció per reconèixer-se de Lleida, cosa que en altres èpoques era difícil d'imaginar, perquè qui més qui menys coneix gent que quan surt de Lleida no diu que és de Lleida, pel que pugui ser. Consolidació de l'afiliació catalana per part de la Societat Jove de Ponent, per tant, ens reafirmem que som catalans i que no es torni a posar en dubte. Un augment del sentiment nacional català en detriment del sentiment nacional espanyol, amb totes les conseqüències que això pugui comportar. Però això sí, un manteniment d'actituds diglòssiques en perjudici de la llengua catalana i a favor de la llengua dominant, com acostuma a passar en la resta de casos. Un elevat grau, però, de satisfacció amb la llengua pròpia, i també amb la variant dialectal, tot i que amb una certa evidència d'actitud, com us deia abans, una actitud passiva pel que fa a la seva promoció i dignificació. Un trencament amb el passat immediat en abandonar aquest sentiment d'autoodi per començar a treballar l'autoestima de forma personal i de forma grupal en tots els factors, infraestructures, economia, envelliment de la ciutat, etc. I un reclam d'un major, això sí que ho han remarcat amb una clara majoria, un major reconeixement polític i econòmic i social per part dels òrgans de govern de Catalunya i per part de tota la societat catalana, que implica necessàriament bandejar per sempre prejudicis i estereotips en pro del provincianisme, de llengua, d'imatge, etc. Fixeu-vos en la tendència, i amb això ja acabo, molt simplificadament, la tendència pel que fa a la consciència nacional es manté, com ha estat sempre molt alta, pel que fa a la consciència lingüística comença a augmentar, sobretot amb la qüestió del dialecte nord-occidental. Ara ja podem començar a veure a TV3 més representació de les variants dialectals, afortunadament, i no és una cosa tan estranya. I el més rellevant és com comença a créixer aquest sentiment d'autoestima. Jo només voldria tancar amb una frase que em sembla que és crucial per a aquest treball, que és que si encara coneixeu algú que tingui aquests estereotips o aquests prejudicis amb la gent de Lleida, doncs que el recordeu que el pagès ja no va amb boina i si en porta és per criteri estètic. Gràcies.
Moltes gràcies. Molt bé. Anem amb l'última comunicant d'aquesta taula. A continuació ens parlarà la Gemma Palà. Ella és llicenciada en Filologia Catalana per la Universitat de Lleida. Va fer el màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes de l'Autònoma i la UB, el màster de formació de professorat a la UB i ara està fent el doctorat a l'Autònoma de Barcelona i ens parlarà del canvi morfològic en català nord-occidental. Quan vulguis.
Moltes més gràcies. Doncs bé, jo us vinc a presentar la meva tesi titulada El canvi morfològic en català nord-occidental. L'objectiu fonamental de la meva tesi és descriure i analitzar el canvi morfològic en català nord-occidental i per dur-ho a terme empraré els principis de la morfologia natural i un corpus que em servirà com a base perquè és un dels corpus més extensos del nord-occidental que és el Massanell, editat el 2012. Per què he agafat aquest corpus? Perquè és un de, és a dir, està compost per 61.592 formes verbals transcrites fonèticament i segmentades morfològicament, les quals van ser recollides amb 40 poblacions de tot el territori, 20 capitals de comarca i 20 poblacions petites. I a més es va enquestar a tres tipus d'informants, segons fossin joves de 14 a 19 anys, adults de 36 a 49 i vells de 66 a 79. Els criteris que es van a seguir per escollir els informants van ser que fossin nascut al poble, que pertanyessin a una de les franges d'edat pròpies de l'estudi, que els seus pares també fossin del lloc d'origen i que no es fossin professors de català per no variar les dades. Per fer una bona anàlisi, parteixo de diverses fases. La primera és analitzar les respostes obtingudes i així establir els paradigmes flexius. Hem de pensar que de vegades les respostes no són una de sola, sinó que són múltiples. I aleshores ho tenim en compte tot a l'hora d'establir els paradigmes. Un cop hem fet aquesta primera fase, passem a elaborar els models flexius de cada paradigma verbal. La tercera fase és identificar els canvis lingüístics que es produeixen tant a les franges d'edat com entre població gran i població petita. La quarta fase que volíem fer és contrastar aquestes dades del corpus que jo partia com a base amb altres corpus com la flexió verbal en els dialectes catalans d'Alcover. I, finalment, un cop fet això, aplicar els principis de morfologia natural per explicar aquests canvis lingüístics que s'estan produint en el nord-occidental. Les hipòtesis de treball són diverses, però la més important és la primera, que el català nord-occidental pateix, sofreix una reculada dels trets que li són propis i li són tradicionals per incorporar els propis de l'estàndard difós. Aquesta primera hipòtesi, que és la bàsica per la meva tesi, ens en deriva a les altres que ara us informaré, que és que aquesta substitució de trets, aquest canvi lingüístic, no és homogènia a tot el territori, que la incorporació de l'estàndard variarà, s'incorporarà més segons l'edat que es té l'informant, que la transformació de la parla també incorporarà més formes innovadores segons sigui capital o sigui població petita, la inseguretat lingüística que pugui tenir el mateix informant o la zona també influenciarà en tenir més d'una resposta, obtenir respostes múltiples i haver-les d'analitzar, la personalitat lingüística present en alguns territoris encara actualment del nord-occidental ens fa que encara es mantinguin trets propis i trets tradicionals. Una altra hipòtesi és que l'orientalització serà major a les zones que toquen el català central, és una cosa lògica. Després que la normalització lingüística també ha sigut un dels processos que també ens ha afavorit aquesta incorporació de formes innovadores i aquesta substitució de les formes tradicionals. Una altra és que les formes tradicionals que tenim, que de vegades en tenim de tradicionals, però en tenim de tradicionals que connotem negativament. Aquestes connotades negativament les tendirem a substituir. Llavors mirarem si les substituirem per una forma tradicional, que és el que ens esperaríem trobar, o el que acostuma a passar, que és per una, directament per una forma innovadora. I finalment, els principis de morfologia natural ens serviran per explicar els diferents canvis. Metodologia utilitzada, com ja us he mencionat, el corpus base és el Massanell 2012. En aquesta trobem 5 paradigmes verbals: el cantar, el perdre, el veure, el sentir i el servir. En els quals, és a dir, els motius que m'han fet agafar aquest corpus base són diversos. Primer, és que és un dels corpus més existents del nord-occidental. Després s'hi troben recollides també tot el territori nord-occidental, tant Andorra com comarques de l'Aragó i totes les comarques pròpies del nord-occidental pertanyents a Catalunya, i també el fet de que els informants puguin veure les tres franges d'edat. Per ampliar les nostres dades, com ja us he dit, i per contrastar-les, utilitzo la flexió verbal en els dialectes catalans, però més concretament utilitzo l'edició de Perea 2011, que va digitalitzar, perquè afegeix dades dels quaderns de camp d'Alcover. Llavors em servia més perquè era un corpus més extens. Aleshores, només dir-vos que de la flexió verbal analitzo els mateixos verbs, el cantar, el perdre, el veure, el sentir, però Alcover no va recollir el servir i llavors agafa un altre verb incoatiu, que és el partir, per contrastar-ho. I finalment, també m'he endinsat amb la morfologia natural com a metodologia, i amb estudis com Dressler, Urzel, Mayer-Thaler, però sobretot m'he centrat en Wheeler i Pérez Saldanya, que agafen la morfologia natural i la porten a la nostra llengua, a la llengua catalana, que és també la que estudiaré. Tot seguit us presentaré breument alguns dels resultats que ja he començat a obtenir. El treball final de màster també el vaig fer sobre el present de subjuntiu, i la tesi per això ja l'he començat per aquí. En present de subjuntiu, que és el primer verb que he analitzat més en detall, vam poder establir, com podeu observar, 8 models. Veieu que, és a dir, la primera conjugació la fem anar a part de la segona i la tercera perquè hi ha territoris que presenten diferències als informants de model. Aquests 8 models us els puc resumir en 5, si haguéssim de sistematitzar. Els models que presenten una marca única, d'acord, que són els que presenten amb totes les formes I, que lògicament són a les zones doncs, que hi ha més orientalització, com Sant Ramon, Falset, Porrera, la Seu d'Urgell. I després tenim una última, és el model més innovador. Després tornarem al model Totamé, que és un model amb què conserva una forma tradicional, i aquest es troba sobretot a les Terres de l'Ebre. Després trobem dues marques condicionades per persona, condicionades per la classe verbal o condicionades per la persona i la classe verbal. El primer tipus, és a dir, les condicionades per persona són el més extens perquè, com observarem, el nord-occidental tendeix a diferenciar la primera persona de la tercera, i aleshores doncs, pot agafar una marca tradicional per la primera persona i la resta marques innovadores. Podem trobar ell vol jo canta, que tu cantis, que ell canti, cantem, canteu, cantin. Podríem trobar. I això és, trobem els models amb la primera persona a mà i a mi, com us he dit, que es troba a Cervera, Targa, etc. Després trobem models tot tradicional, primera persona a mà i la resta a mà, que encara conservem les formes tradicionals lleidatanes i nord-occidentals, i això es troba a bàsicament a la Baixa Ribagorça, Rialb, Pont de Suert. I finalment, el fet de remarcar que la A pot també anar condicionada amb una altra marca, sigui tradicional o innovadora. Després, les marques condicionades per la classe verbal, només trobem un model, que és el model 8, i es troba bàsicament a la Baixa Ribagorça, i és quan la primera conjugació, la desinència que sempre amb totes les persones és E, mentre que amb la segona i la tercera conjugació és A. Si ens fixem en els models condicionats per persona i classe verbal, només hem de centrar-nos en a Camporrells, a l'Aragó. Aquí empren la primera, segona, tercera i sisena persona de la primera conjugació amb E, i la resta, és a dir, la primera persona va amb A i la resta va amb E. Sí? Finalment, després trobem un model amb tres marques condicionades per persona i classe verbal, que és el més divers, i aquestes es troben al Matarranya, bàsicament. Observat això, vam analitzar com entrava la variant innovadora i les variants tradicionals, tant la A, la E i la O, que és la connotada més negativament i és la que s'està reduint molt, és a dir, ara es parlen en zones molt localitzades i és molt minoritària. Com podeu observar, la primera persona, la variant tradicional és on es manté bé, més podem observar que hi ha un 59% de manteniment de formes tradicionals. I en canvi la variant innovadora hi ha entrat un 40%. En canvi, si passem a la segona, a la tercera i la sisena persona, veurem que aquí el percentatge ja és gairebé un 50%. Vull dir que ha presentat una reculada de trets bastant forta. Uns altres resultats obtinguts que val la pena destacar és el fet que, com us he mencionat, el nord-occidental rebutja el sincretisme, és a dir, el fet de mantenir la diferència entre primera persona i la tercera persona. Com podem observar, la primera persona es manté molt més les formes tradicionals com es veuen al gràfic i en canvi quan anem a la segona, la tercera i la sisena és al revés. Les formes innovadores és quan són més nombroses. Finalment, observant també el verb cantar, perdre, veure, sentir, servir, que aquí cantar no apareix, vam observar que el verb servir com a verb incoatiu ens en vam adonar que era un dels verbs que presentava menys variants innovadores. I aleshores expliquem el fet de que amb aquest tipus de verb, com que hi ha l'increment, costa més fer l'adaptació posant-hi la variant innovadora, i és a dir, el que es fa, si hi ha una variant tradicional connotada, el que es fa és canviar-ho per una variant tradicional, sense connotació. Segons els resultats obtinguts, vam poder observar diferents zones de més conservadores a menys. Les més conservadores serien les de color marró, les zones de l'Aragó, i això ho expliquem amb el fet també que aquí la normalització lingüística tampoc hi ha arribat. Per això no hi trobem cap forma innovadora, d'acord? I les zones amb què es manté més del Principat són la zona que tenen personalitat lingüística, que són l'àrea tortosina i l'àrea ribagorçano-pallaresa. I aleshores a les comarques, que serien la zona 6, que és de color taronja, que serien l'Urgell, la Segarra, el Pla d'Urgell i el Priorat, aquestes sí que entren molt orientalitzades, ja, perquè el contacte amb el català central hi és. Els principis de la morfologia natural, d'acord, parteixo de cinc principis, el de la congruència del sistema, el d'estabilitat de les classes flexives, el d'uniformitat i transparència, el d'iconicitat construccional i el d'iconicitat fonètica, i tots aquests cinc principis ens serveixen un cop jerarquitzat per explicar que la substitució de formes del tipus cantos per cantis i no cantes, per exemple, i que hi hagi més manteniment a la primera persona del singular que a la segona, la tercera i la sisena persona del singular pel sincretisme, per aquest rebuig al sincretisme. Finalment, dir-vos que ara estic analitzant les dades de l'imperfet de subjuntiu i aquest temps es presenta diferent perquè és molt més complex, apareixen molts més models. Només amb el verb cantar ja hi ha uns 20, una vintena de models sistematitzats, però sí que hi ha trets semblants al present de subjuntiu com és aquest sincretisme. Moltíssimes gràcies.
Val, doncs ara, si us podeu acostar les comunicants abans, farem un torn de preguntes.
No sé fins a quin punt, ja m'imagino que tens prou feina o una tesi per fer-ho, però sí que és veritat que, soc estudiant d'història, i em sona, no recordo exactament l'obra, però que l'art es fa servir com a recull de textos històrics,
sí.
En part de fonts inèdites, em sembla. I també, per altra banda, em fa la sensació, no, que realment pot ser molt interessant intentar recuperar, almenys constatar si s'han perdut aquesta documentació, si no, si són simples canvis de referència arxivística.
Sí, o sigui, les referències que apareixen als materials originals,
sí.
Creiem que, suposem que en algun dia el mateix Gelard devia apuntar a què feien referència, no? A quines fonts bibliogràfiques havien estat extretes totes aquelles documentacions, però no s'ha trobat. O sigui, ara mateix això no ho tenim, tot i així tenim l'esperança que, perquè hi ha altres referències, que sí que hi apareix el nom d'algun poble del Rosselló, com per exemple Colllliure, Vinçà o quins més, Sant Hipòlit de la Salanca, vull dir, tot de poblets de per allà sí que algunes referències hi surt el nom del poble, per això creiem que han estat extrets d'arxius d'allà, però clar, desconeixem totalment a què fa referència exactament. I això que dius, sí que és veritat que a l'art, ja, bueno, ho he dit al començament, que no només és filòleg, també és historiador i arxiver, per tant, segur que té també moltes obres històriques i...
Clar, jo no he vist tant, sí. El que deia el ventall, que si no ell no posa referències, és que és pràcticament impossible recuperar-ho.
Clar.
I l'altra cosa, llavors, que es porta aquest exemple d'oïdors de comptes, bueno, el fet d'oïdors de comptes, d'auditar, sí. És clar, això no sé si a part de l'edició dels materials que hi ha plegat, si està previst ampliar noves estacions, perquè, bueno, segur que és l'oïdat, no, però aquest terme, puc dir que ràpidament molts altres llocs de Catalunya s'han trobat estacions a la dècada de 1960 o 1970,
sí.
Que molts altres llocs de Valls, Reus, altres poblacions, podries trobar exactament l'expressió semblant.
Sí, seria interessant també veure una mica, o sigui, fins on està recollit ara mateix, fins a dia d'avui, aquestes expressions, i podríem afegir més a més que el Rosselló també es deia això, per tant. Seria interessant d'agafar, per exemple, avui de comptes i anar veient en quines zones catalanoparlants doncs, s'ha anat dient al llarg de la història. Sí, sí, seria un altre punt de vista interessant, també. Sí, sí.
Jo volia comentar una cosa a l'Anabel. No coneixia per res que Lleida hi hagués aquest sentiment amb la llengua. El que m'ha recordat molt a la Catalunya del Nord, no sé si t'has parat a pensar-ho, la gent de Perpinyà, per exemple, sol tenir aquesta emoció amb la llengua, aquesta de contradicció, no? Per una banda, els fa molta vergonya parlar el català i més si no és el català estàndard en públic. Hi ha gent que se sent, diguem que és de la vessant més catalanista de Perpinyà i tot i així no aconsegueixes que et parlin amb la seva llengua perquè consideren que és una cosa d'anar per casa. Creus que se'n podria fer un paral·lelisme amb la situació de Lleida o què?
Aviam, d'entrada hauríem de dir que un altre dels fets que acostuma a generar el cas de Lleida és la indiferència també, o el desconeixement, no? Hi havia algun títol que he posat que és precisament la gran desconeguda, no? Vull dir que és normal que no t'hagi arribat també. Per altra banda, he de dir, pel que fa referència a la llengua, he de dir que sí i no. És molt més evident que això succeeix i en casos d'autoodi, per exemple, és molt, molt evident el cas de la Franja de Ponent, que nosaltres la tenim molt a prop, i precisament la gent de la Franja, on el català experimenta tants problemes, ara en tot el cas de la nova nomenclatura del nom, en la Pau, etc. doncs quan en aquests territoris que es parla el català no formen part pròpiament de la comunitat administrativa, té certa lògica que això es produeixi. És diferent el cas lleidatà, perquè Lleida ha format part històricament de Catalunya sense cap mena de dubte, excepte aquest cas que us he comentat en què es va posar en qüestió. Llavors, és més greu, jo crec, des d'aquest punt de vista, perquè clar, al cap i a la fi, Perpinyà, per tant, sí, és a la Catalunya Nord, però pertany a un altre estat on la llengua no és ni tan sols considerada i ja sabem doncs, quines són les circumstàncies sociolingüístiques que s'hi viuen i per tant, jo crec que és força més greu, deixa-m'ho dir així, en el cas de Lleida, on és la llengua pròpia, vull dir, sense cap restricció i sense cap imposició d'una altra llengua que no sigui la catalana. El que passa que sí que estic, i amb això han coincidit tots els personatges de la vida pública, que els mitjans de comunicació, i especialment TV3, ha fet un flac favor a qualsevol altra variant dialectal que no sigui la central, i especialment amb tot el bloc occidental. Ara bé, les actituds poden ser molt diverses. Jo, abans de començar aquest estudi, vaig analitzar uns textos del professor Miquel Pradilla en què la reacció amb la gent de les Terres de l'Ebre és justament la contrària a la gent de Lleida. A les Terres de l'Ebre és sí, som diferents i volem marcar aquesta diferència. I en canvi, la gent de Lleida és som diferents, sisplau, que no se n'adonin que som diferents, no? I quina vergonya ser diferents. I llavors entra una mica l'actitud relacionada totalment amb l'autoestima. No sé si t'he contestat.
Sí. Hi ha alguna pregunta més? No?